Ja sabeu que cada 15 dies amb la psicòloga Vanessa Parellada abordam diversos temes d'interès relacionats amb el benestar emocional i la salut mental. Ens podeu fer arribar els vostres suggeriments a través del perfil d'Instagram @vanessa_parellada o els correus electrònics vanessaparelladatorres@gmail.com o si no aquí mateix a info@radiovilla.cat. Molt bon dia, Vanessa Parellada.
Molt bon dia, Pepo Rubio, com estem?
Molt bé, content de saludar-te. Avui doncs, continuem amb el tema de les relacions tòxiques i volem posar límits. Què són?
Això. Vam començar ja, ho vam apuntar l'altre dia, que potser estaria bé parlar de límits. Què són? És una bona pregunta. Tu alguna vegada has volgut dir que sí, però, o que no, millor, però el teu cos cridava que no, però al final has acabat dient que sí?
Sí.
Alguna cosa?
Això,
t'has trobat fent de psicòleg, de xofer, d'infermer, per algun amic teu en una mateixa setmana sense cobrar-ho? No? Sí, segur que tots ens reconeixem en aquestes situacions. I a vegades ho confonem amb ser molt bons, no? Que a vegades hi ha com un elogi, com una dignificació d'aquesta bondat malentesa. Però en realitat el que ens passa és que ens costa posar límits. Ens costa dir que no moltes vegades, i això sobretot es posa de manifest en una situació com extrema, com la que vam parlar l'última vegada de les relacions tòxiques. I avui parlarem del que podria ser la millor vacuna per no entrar en una relació tòxica, que podria ser aprendre a posar límits, perquè està molt bé estimar, però si no posem límits, l'amor es converteix en un cansament. I aquest cansament moltes vegades acaba en ressentiment, no? Això de quantes vegades he fet coses per tu, moltes coses que no ens demanen, o vegades que diem que sí quan voldríem dir que no, i llavors això acaben sent retrets, no? I això també toxifica molt la relació, no? Que ja parlàvem de relacions tòxiques, no tant de persones tòxiques, però sí dinàmiques que no ens anaven bé. Llavors avui mirarem d'explicar pas a pas com podem posar aquests límits, sense perdre l'afecte, sense sentir-nos egoistes, perquè a vegades ens sentim egoistes quan diem que no, o quan posem un límit. Però posar límits no és un do innat. Hi ha gent que sí, que tenen un caràcter que sembla que els hi és més natural. També ens agradaria o seria interessant veure com s'han format aquelles persones o com si la seva veu s'ha escoltat sempre a casa seva, que podria ser, no? Però la qüestió és que els límits poden ser una habilitat que podem aprendre a fer, no? Posar límits, què vol dir? Com tu deies fa un moment, no és aixecar murs, no és fer fronteres, no és posar barreres. Posar límits és marcar el teu espai vital. És dir, això sí que entra, això no, això potser més tard però ara no, això depèn de quin moment, depèn de quina persona, no? O sigui, com una, és més com una regulació de l'entrada i de la sortida de les coses del teu espai vital, no? No són coses que ens han de separar, sinó que organitzen les relacions, organitzen els espais. Per tant, no són un acte d'egoisme, sinó d'autorespecte. Hem de veure els límits com un exercici de respecte cap a tu mateix, perquè quan tu poses límits, la teva intenció no és allunyar la persona a qui li estàs posant un límit, sinó que l'estàs ensenyant com vols ser tractat i com vols viure aquella relació, com vols ser respectat en aquella relació, no? No és un atac cap a l'altre, ni és un allunyament, ni és un rebuig. Per exemple, si un amic t'escriu cada nit per explicar-te els seus drames i tu li contestes cada dia, però al final no és una cosa que t'estigui faltant al respecte. No sempre quan posem límits hem d'interpretar una situació conflictiva o una situació en què algú et falta el respecte, sinó que aquell no és el teu moment, aquella no és l'activitat que vols fer en aquell moment, potser tu tens una higiene del son regulada i necessites dormir. El que li estàs ensenyant és que és un bon moment per fer-ho si no li dius que no. Per tant, aquella persona seguirà fent allò encara que tu et molesti. Per tant, canviar el patró vol dir, ostres, explica-m'ho demà, ara mateix no et puc escoltar, estic supercansat, demà m'expliques. Tu poses un límit dient-li això, no? Li estàs explicant com s'ha de relacionar amb tu i, per tant, quan un canvia, les relacions canvien. De vegades ens sembla molt difícil canviar les relacions perquè pensem és que l'altre.
O ens pot fer por. Perquè dius, si poso aquest límit o no sóc capaç de posar el límit perquè sé que això tindrà una conseqüència que no...
Que aquesta és una altra part interessant dels límits. Per què si són tan bons per les relacions ens costa tant posar-los? no? Perquè si al final són reguladors, ens ensenyen o ensenyem als altres com ens han de tractar, són actes d'autorespecte, per què ens costa tant posar límits si és algo tan positiu per nosaltres i pels altres, no? Ens costa posar-los sobretot per tres motius principals, que probablement no siguin els únics, però que segurament aquests mínim ens afecten a tots i ens hi hem trobat. La primera és aquesta que has dit tu, la por al rebuig. És que si li dic que no, m'estimarà menys. I ens fa molta por perdre aquest amor dels altres cap a nosaltres, que moltes vegades és més la por que tenim al rebuig que no el que pugui passar realment quan tu poses un límit. Posar un límit no vol dir deixar de parlar amb aquella persona, també hem d'aprendre a posar-los de manera que sigui amorosa fins i tot, no? Mm-hmm. Però dir, ostres, ara m'encantaria escoltar-te, però és que estic supercansat, deixem-ho per demà perquè és que ja no tinc bateria i és que no... Ni t'ajudaré bé a tu, ni... Estem seguint amb el mateix exemple d'abans, eh? Ni jo necessito descansar. Llavors, si l'altra persona no entén aquest límit, bueno, doncs ja hi haurà ocasió per parlar-ne, però segurament l'entendrà.
Posaves tu un exemple d'algun amic, amiga o relació que tenim que ens taladra, no?
Sí.
Com podem posar altres, no sé, el típic cas també d'algú que sempre et desfà els plans a l'últim moment, suposam, no?
Uh-huh.
Allò quedes i després no hi ha manera de que la cosa segueixi en ferm, no?
Sí.
I dius, home, és que estic una mica mosca amb això, no?
Clar, ostres, m'agradaria que quan quedem d'alguna manera...
Pot passar, pot haver-hi una alerta taronja que ens fa...
Per exemple, seria impensable que passés, no? I menys ja. Una setmana seguida, però jo què sé, podria passar, no?
Però a vegades això, doncs sí, pertorba, perquè tens la sensació de ser doncs, l'últim mono, no? L'última prioritat.
Clar, genera... Aquí ja interfereix la motxilla que tenim cadascun de nosaltres, que això també és un tema interessant. Però d'entrada, i aquest és un exercici molt important, i que repetim... Quasi tots els programes que parlem que lo important és posar consciència damunt del que fem, del món del que sentim. Si tu sents una molèstia, està bé analitzar aquesta molèstia de què està feta, perquè pot estar feta de diverses coses. Una pot ser que aquest em canvia els plans a l'últim moment i el seu temps és valuós, però el meu també. I la cosa aquesta de sentir-nos com l'últim mono ja pot ser que sigui una part de motxilla nostra. Llavors, a l'hora de posar el límit... És interessant que puguem distingir els ingredients de la molèstia perquè no sigui un retret que sigui agressiu o que sigui com un contestar malament, com un reproche, un retret, sinó que sigui només un límit, de dir, ostres, la propera vegada que quedem, si tornem, si em dius que sí i després és que no, ja no quedaré més amb tu perquè jo bloquejo la resta de coses perquè he quedat amb tu i llavors tu falles, no? Com que no és la primera vegada, que m'ho has fet diverses vegades, la propera vegada ja serà l'última o et demano, per favor, que no ho facis més, tingues en compte el dia abans et trucaré, aviam si realment quedarem o no, no? Però ja no tenia aquest element de, és que al final és que semblo el pitu del sereno. Aquí ja hi hauria motxilla, no?
Exacte.
Llavors, bueno, està bé anar-nos coneixent, no? Anar posant consciència sobre que això, quins són els ingredients d'aquella molèstia, que a vegades els ingredients es barregen. Després hi ha un altre element que és la culpa. La culpa també ens impedeix posar límits, perquè, ostres, és que m'ha demanat que l'ajudi, jo hauré de deixar de fer coses, no em ve de gust, perquè jo havia pensat quedar amb una amiga que fa molt temps que no hi vaig, però... és que si no l'ajudo em sento malament, no? Aquesta culpa, que és molt cultural, també és un dels grans lastres a l'hora de posar límits. Per tant, és una cosa que també hem de ser conscients de si això és el que està treballant en nosaltres o simplement dir, mira, doncs, ara mateix no em ve de gust o no puc perquè ja tenia altres plans, però podem buscar un altre moment... en què et vagi bé a tu i que em vagi bé a mi, però després hi ha gent, que això ho podem parlar al proper programa, no? Com mantenir-nos a l'hora de posar límits quan l'altra persona insisteix o quan hi ha una sensació de manipulació per part de l'altra persona, això seria com un nivell més avançat de límits, no? Ara estem fent com una cosa més bàsic. I la tercera causa que ens pot fer... Que ens genera problemes a l'hora de posar límits, pot ser aquesta inèrcia que tenim en general de sobreadaptar-nos, no? Sempre ser el que aguanta, el que ajuda, aquesta cosa de no sabria fer-ho d'una altra manera, és que jo sóc així, és que aquest confondre la bondat amb la submissió, moltes vegades, no? Amb aquesta sobreadaptació. El problema, estimar, no mai estimem massa. El que passa que pot ser que no estimem bé perquè no aturem. És a dir, el límit d'estimar els altres és el moment en el que deixem d'estimar-nos a nosaltres. Si per estimar els altres i perquè l'altre no s'enfadi hem de maltractar-nos a nosaltres, perquè hem de sempre posposar les coses que ens venen de gust, sempre buscar un plan a últim moment perquè ens han deixat penjats, aguantar i anar a dormir més tard perquè aquest amic sempre se'n recorda d'explicar-nos les coses en aquella hora. Quan ens deixem a nosaltres de banda, aquest és el límit d'estimar els altres, no? Si no posem aquests límits, al final acabem esgotant-nos nosaltres en aquest esforç de... i ens quedem sense energia per cuidar-nos a nosaltres. Aquest seria el límit dels límits, no? El límit de començar a posar-ne. Que, a més, després aquí pot aparèixer el ressentiment. Quan ja n'estem farts i quan ja estem molt cansats, és quan explotem i dir jo que tant he fet per tu i mira com m'ho pagues, no? I l'altre simplement ha anat demanant i tu li has anat dient que sí.
Amb la Vanessa estem repassant ara per què, si els límits són tan bons per nosaltres i per la resta, ens costa tant doncs, posar-los en pràctica, no? I hem diferenciat tres motius bàsics, no? Tres motius arrel: la por al rebuig a l'hora de posar aquests límits, la culpa que ens impedeix posar aquests límits o fins i tot una inèrcia general per sobreadaptar-nos, no? Per confondre la bondat amb la submissió. Jo et faré una pregunta una mica malèfica.
No esperava menys de tu.
Ells o elles pequen més de no saber posar aquests límits?
Doncs el primer que em surt és dir elles, però potser és massa biaixat aquesta resposta. Jo crec que depèn de les tasques, potser. Sí que en general, socialment, culturalment, a la nostra cultura, hi ha més aquesta... la imatge que tenim de les dones està més relacionada amb aquesta abnegació, amb aquest ser-hi sempre, amb aquest estimar sense límits, amb aquest posar els altres primer, però també esperem dels homes que facin certes coses i que hi siguin sempre i que no tinguin mai un mal dia per quan nosaltres estem tristes i que sempre estiguin de bon humor i que sempre estiguin a punt en qualsevol moment. Jo crec que esperem dels altres quan tenim una necessitat o un amor malentès. No? Quan pensem que l'amor incondicional vol dir passi el que passi i encara que sigui deixar-te tu per l'últim, no? Que això té molt a veure amb l'amor romàntic.
És que justament m'ha ressonat tots aquests conceptes al famós man-keeping, no? Aquesta expressió en anglès que parla, doncs bé, que davant de la... segons es dedueix de la reducció dels cercles socials dels homes, són elles les que estan doncs, fent aquesta mena com de paper de terapeuta permanent. No? I d'una manera no recíproca.
Sí, sí, no? Sí. Com les dones tenen aquesta fama de ser molt empàtiques, de ser molt escoltadores, de ser molt... I sí que al final pot esgotar ser sempre la... Però bueno, també hi ha molts homes que es queixen de ser l'amic etern de les seves amigues, però que al final no tenen ells la possibilitat de tenir una relació de parella amb ningú, perquè són simplement el paño de làgrimes, no?
Estàs parlant del famós pagafantes, no?
sí, ara seria el pagamatxes, no?
Pagamatxes. Seria la versió moderna.
Clar, estem ja en l'època ja post-millennial, no? No sé ni quina època estem, però bueno. Però bueno, tant siguem homes com dones, és important aprendre a posar límits, perquè és com... I a més és com anar al gimnàs. Ja n'hem parlat moltes vegades aquí, quan parlem d'alguna tècnica, d'alguna pauta que donem, és important practicar-ho. Començar per petit, coses que ens siguin més fàcils de fer, perquè si anem tenint èxit en situacions que potser són menys compromeses o potser ens costen menys i ens n'anem sortint, això ens anirà animant a fer-ho en relacions que potser són més significatives. És més fàcil potser dir que no a un company de feina, que dir que no a la teva cunyada o dir que no a la teva mare, no? Però comencem en petit i podem anar pujant, però la qüestió és anar-ho practicant i entenent que no hi ha un canvi miraculós d'un dia per l'altre i que la manera que nosaltres tenim de relacionar-nos també és fruit d'un aprenentatge molt llarg. Per tant, per reaprendre coses també necessitem aquesta paciència, no? No només és entendre-ho, sinó que ho hem d'anar practicant.
Jo estic pensant en algú que ens estigui escoltant ara i que dirà, ostres, doncs sí, val la pena saber què són els límits, val la pena intentar posar-los, però el repte és com fer-ho d'una manera assertiva, que no ofenguem o sigui, que no contaminem més, que no siguin un element més tòxic, no? Que no ens posem sí. agressius a l'hora de posar aquest límit.
Exacte, que no ens passem de frenada. Bueno, anem a intentar donar una miqueta de pauta per aprendre com posar els límits. Primer hem de detectar quan hi ha un límit, que és doncs, la primeríssima passa que hem de fer, no? Adonar-nos de que cal posar un límit en alguna situació. Per exemple, com ho podem detectar? Si sentim cansament, irritació, ganes de fugir d'algú. O sigui, si veus venir el teu company i dius, què voldrà una altra vegada, no? Yeah. O sigui, aquesta sensació de, a la pantalla, al telèfon, no sé qui, buah, una altra vegada, no? O sigui, quan ja el nostre cos ens avisa de dir, aquí hi ha algun límit que no estàs respectant, no? Quan tenim aquesta sensació de saturació, de cansament, de fatiga, de... una altra vegada, què deu voler? Això pot ser un indicador de que en aquella relació podria anar bé posar un límit. Una altra passa que podem fer després d'això podria ser escriure el límit. O sigui, hem detectat moltes vegades la importància que té escriure a l'hora de consolidar els coneixements i nous aprenentatges. N'hem parlat en diversos programes. No?
I escriure a mà, eh?
I escriure a mà, no? Els circuits neuronals que s'impliquen a l'hora d'escriure a mà són diferents i participen de manera molt més efectiva en la consolidació d'aprenentatges nous, perquè es posen en funcionament moltíssimes més àrees del cervell quan escrivim a mà que quan escrivim amb ordinador. Però bueno, si algú és impossible que escrigui a mà, doncs un pacient que diu, jo és que tinc molt mala lletra i no m'agrada veure la lletra que faig, doncs escriu amb ordinador, ja està bé. Però és veritat que escrit a mà hi ha alguna evidència científica, no són evidències inqüestionables, però sí que hi ha alguna evidència científica de que escriure a mà té aquest efecte més de més consolidació.
En tot cas, posar-ho en negre sobre blanc, sigui com sigui, sí, jo crec escriure... que ajuda a sintetitzar, a deixar aquella nebulosa mental o emocional que tenim al cap i concretar-la en paraules.
Exacte, o sigui, escriure una frase breu, podríem anar a tenir com una llibreta, no? Podríem recomanar a les persones que ens escolten tenir com una llibreta per a aquesta secció, que Tur Ferrer, que és la nostra llibreria d'aquí, en tenen de molt mones, per les coses que expliquem. I, per exemple, agafar paper i boli i escriure una frase breu. Quan passa això, jo necessito allò. No? Per exemple, quan em truques de nit, jo necessito descansar i parlar demà. O quan la meva mare em demana que faci això ara, jo necessito que entengui que ara no puc, però que després sí. No? O sigui, escriure realment el que està passant, encara que no sigui una frase, encara que necessitem explicar-ho més, perquè a vegades necessites fer una mica d'escriptura, de tu que et saps, brainstorming, no? Mm. Per favor, la paraula en anglès. No? Aquesta pluja d'idees, fins que ens surt aquella frase de ah, vale, ja acabo de descobrir què és el que em molesta, no? Que només m'ho demana a mi, que només m'ho demana quan sap que estic fent alguna cosa, que, no? Perquè a vegades passen aquestes coses, sí, sí. Que t'esperes a que m'assegui per demanar-me sempre això, no? Veure ben bé quin és el límit, quina és la molèstia que tenim en aquella situació. Veurem que hi ha un patró, no? Que és una cosa que segurament es repeteix diverses vegades, perquè si no, no caldria... A veure, hauria de ser una cosa molt bèstia per haver de posar un límit, o una persona desconeguda que fes alguna cosa que potser no li pertoca. Però quan necessitem amb una persona familiar, coneguda, posar un límit, és perquè sol ser una situació, o pot ser una situació que es repeteixi bastant. Per tant, segur que si ho anem desgranant, aconseguim aquesta frase d'entendre què és el que està passant i què és el que jo necessitaria. I no estic atenent, perquè com que no estic posant un límit, estic fent una cosa que no estic atenent. No? Si estic agafant el telèfon en aquest amic, no estic descansant i necessitaria descansar aquella estona. Jo ja he plegat de la feina, ja estic en moment desconnexió, de posar-me unes espelmes, una música, una sèrie, i no parlar amb ningú, no? Amb persones tridimensionals, no. La tercera fase és comunicar-ho sense excuses, sense sermons. No cal dir, no, és que no puc parlar perquè no tinc gaire cobertura, o no, és que se m'està a punt d'acabar la bateria, o no, és que has de prendre... Les persones el que fan és respectar el descans. No, no, ni sermons, ni excuses. Un límit és una informació que tu dones, no és una negociació. No té per què entendre-ho, no tens per què convèncer-lo, simplement li informes, per exemple. Et vull escoltar, però ara no puc. Parlem demà, per exemple.
I atenció aquí, preparats, preparades, perquè igual ens sentim culpables. Jo estava pensant, no? Li poses un límit a un fill. No, deia, home, fill, és que sempre em demanes que vingui a buscar el port a l'últim moment. No em pots dir una mica d'antelació, tal?
Exacte.
Doncs no et preocupis, ja torno caminant fins a la Mola. I tu et sents, home, doncs una mica malament? Clar. O sigui, has d'estar preparat també per assumir això.
Sí, hem d'aprendre a sostenir-lo. És a dir, no, t'he dit que m'avisis en temps, no t'he dit que no vull venir a buscar. Per tant, et demano que una altra vegada m'avisis en temps, jo et vindré a buscar, però has de tenir en compte que jo també estic fent altres coses. Ja està, no? No, intentar no entrar en aquests bucles, que és fàcil, perquè quan l'altra persona... És que no agrada que posin límits. A nosaltres tampoc ens agrada que algú ens posi un límit. Si tu fas alguna cosa i algú et diu, mira, no, ara no em va bé, potser et quedes tallat o tallada, no?, quan algú et diu alguna cosa d'aquestes. Per tant, també hem d'aprendre nosaltres a sostenir els límits quan els altres ens els posen, sostenir aquesta incomoditat i aquesta molèstia i no agafar-ho com algo personal, entendre que l'altra persona simplement ens està informant d'algo que en aquell moment no li va bé. Tu, quan poses un límit, també assegurar-te de que no ho estan tenent malament, de que no estan tenent que és algo contra ella o contra ell, sinó, si tornem a l'exemple aquest de la trucada, ara no puc parlar, parlem demà, si et sembla bé, estaré més descansada i t'escoltaré millor. Llavors, sí que hi ha aquesta prova de foc de sostenir-lo, sostenir aquest límit, no?, que seria la propera fase, mantenir-nos ferms i fermes quan arriba la pressió. I a vegades costa, no?, el dir, és més fàcil a vegades si l'altra persona insisteix i, bueno, va, digue-m'ho ràpid, és que sigui breu, no? Però cada vegada que aguantem, reforcem la nostra autoestima i reforcem la idea de que podem posar un límit i no passa res. I si aquella persona en aquell moment s'enfada, segurament, si no li passa alguna no té alguna complicat amb tu, ho entendrà. I se li passarà aquell enfado. Hem d'aprendre a sostenir els enfados dels altres, que tenen tot el dret del món a enfadar-se, i a sostenir aquell moment de molèstia i d'incomoditat fins que aquesta persona se li passa i podem potser parlar-ne. Mira, perdona que l'altre dia no et vaig poder escoltar, em sap greu, és que estava molt cansat, però que sàpigues que m'interessa el que m'has de dir, no?
Perdoneu, el que sí que ens interessa és el que ens podeu dir vosaltres. Si voleu fer alguna intervenció en directe, preguntar-li alguna cosa a la Vane, doncs endavant, eh? El 972-3004-3004. Mira, tenim una pregunta, en Josep Antoni diu, i si necessit posar molts límits, el problema és meu?
Si necessites posar molts límits, el problema és teu. Pot ser, perquè a lo millor no n'has posat mai fins ara, a lo millor... Però bueno, això s'hauria de veure el cas en concret. Hi ha persones que s'extralimiten molt, no? Hi ha persones molt impulsives, persones que confonen autenticitat amb impulsivitat, i a vegades sí que a vegades estem en entorns que coincideixen persones que... o a la feina. Hi ha molta exigència i tothom vol tot per ahir. Pues s'hauria de veure aquesta persona en quin context està, però pot ser que si ara ha de posar molts límits, després d'un temps, pot ser que sigui que és perquè no els ha posat abans. Però això no vol dir que aquesta persona tingui un problema, vol dir que és una persona completament normal, com som tots, però que quan entres en una feina a vegades costa al principi o intentes adaptar-te i intentes no donar problemes d'entrada, o ens sembla que posar límits és donar problemes, a vegades ens sembla que dir que no és algo que no estarà ben vist, i anem dient que sí per quedar bé, no? I al final s'acaba acceptant com a normal que tu sempre hi ets, que tu sempre dius que sí, no t'ho valoren, perquè es normalitza que tu sempre hi siguis, i aquí és on llavors vindrien els retrets i el ressentiment. Per això és una mostra de que s'hauria d'haver posat aquell límit d'entrada. De fet, les persones que posen límits i que es fan valer d'una manera assertiva generen molt més respecte en els altres cap a ells, no? Respecte dels jefes, respecte de les parelles, respecte dels amics, i no són persones que siguin més rebutjades, són més respectades, però no més rebutjades, no? Hem de revisar la culpa també, que seria l'altra part, no? O sigui, el que dèiem abans de sostenir-lo és important, perquè si cedeixes, estàs ensenyant que el teu no és opcional, i aquí entrem en el patró aquest de reforç intermitent que és tan dolent.
El no opcional, eh?
El no és opcional. Si dius que no i si t'insisteixen molt és que sí, bueno, és com el teu preu és insistir una miqueta, però acabes dient que sí. Ja. Per tant, hem d'ensenyar que quan és que no, però no cal enfadar-se. Recordem que posar un límit és informar, no? No estem negociant, no estem discutint, no estem renyant a l'altra persona perquè està fent una cosa que està malament, està fent una cosa que a nosaltres no ens va bé i l'informem de que allò no ens va bé i que no ho faci. Ja està, sense entrar en valoracions ni jutjar, no? Intentar que la nostra motxilla no intervingui en aquesta posada de límits. I revisar la culpa també és important perquè, bueno, ja contem que aquesta culpa és bastant probable que aparegui. Per tant, tenir en compte què fem quan aparegui, una cosa que podem fer és respirar, aprendre a sostenir, per això és important mantenir-ho i fer-ho diverses vegades, fer-ho sempre, fer-ho començant en petit, amb relacions petites, amb una botiga que algú et diu «Ai, t'importa si no, perdona, pues que prefereixo que em cobris en efectiu». No sé, coses que sí, no siguin tampoc de vida o mort, no? Però anar imposant el que realment nosaltres volem.
Això és com anar al gimnàs, en definitiva.
És com anar al gimnàs, estem fent múscul en el nostre, a la nostra ment i en la nostra manera d'estar, no? I entendre que dir que no a l'altre és dir-me que sí, a mi. No estem traint a ningú, ens estem cuidant, no? I això ens ajuda a lidiar amb aquesta culpa, no? No estem dient-li res dolent a l'altre, no estem insultant a l'altre, no estem fent mal a l'altre, estem cuidant-nos a nosaltres, no?
Doncs avui hem parlat dels límits, de què són, per què serveixen i com aprendre a posar-ne. Esperem que sigui molt nutritiu això que avui ens explicava na Vanessa. Ja sabeu que ens podeu fer arribar les vostres propostes a través del correu electrònic de Radio Illa, info@radioilla.cat, o si no, el correu electrònic de la psicòloga Vanessa Parellada, vanessaparelladatorres@gmail.com, o si no, doncs posem-vos en contacte amb na Vanessa a través del seu Insta, vanessa_parellada. Gràcies.
Molt bé, de res, a vosaltres.